Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia, amics de la veu de Navàs. Un diumenge més, un diumenge de nou amb Ciència a l'abast de tothom. Avui, el nom de ciència el podríem escriure en mayúscules, perquè anem a fer una lleugera introducció al món dels robots. Sí, sí, els robots. Veurem la classificació que se'n fa d'ells. Recollirem en el programa d'avui un dels apartats de que hi ha de robots, que n'hi ha molts, els que tracten dels temes mèdics, i això ho hem titulat robots metges, també podrien ser robots terapèutics, cirurgians, etc. Confesso que no sóc cap expert en robòtica ni en medicina, i el que sóc és un aficionat que vaig seguint i estudiant aquest apassionant món que avança a grans passes i que els robots es van colant a les entranyes de les empreses, de les oficines, dels serveis, de la banca, com ja veiem, i també ho faran a casa nostra. Avui ens centrarem en aquests robots més dedicats a la teràpia, als hospitals, d'aquí el títol del programa. No descartem en altres programes doncs, poder tractar també robots més familiars com els humanoides, que en diuen, dels que s'apliquen a la fabricació, com els industrials o municipals, i tampoc deixarem de treballar per tractar en alguna ocasió dels conflictes que apareixen i que s'estenen entre els robots i els humans, sobretot pels llocs de treball. Ja hi ha tot uns escrits, tota una bibliografia, tota una preocupació per veure si els robots ens prendran o no la feina. I, per tant, hi aplicarem també la legislació i la normativa que s'hi vol aplicar avui dia. Posem-nos-hi. Els robots metges. Què s'entén per robot? Què és un robot? Doncs, eviteu, la paraula robot prové del txec i vol dir siervo o esclavo, un esclau, en principi. Però més aviat li van dir un treballador, que crec que s'ajusta més a la realitat. Ho va inventar un escriptor, precisament, un home que es deia Karel Čapek. Tot això era cap als anys 1920. En aquella època s'entenia per robot a un dispositiu de tipus humanoide, o sigui, una mica posant-li cara, cames i cos, fet de metall o d'altres materials i que era capaç de fer algun treball ordinari que feien els éssers humans, que feien les persones. Un robot és un dispositiu o un mecanisme articulat, això també ara, que té moviments, que té funcions, que fa automatismes, ell sol, que segueix unes instruccions externes que li dona un ordinador, quasi bé sempre, i unes regles que té incorporades a dintre en tot el programa, perquè avui dia un robot és una màquina, unes peces, però amb un ordinador, amb un computador a dintre. Les instruccions i regles que li poden arribar en el robot estan supervisades directament pels humans, per tant, a l'últim terme, els humans són els que dirigim els robots encara. És un programa informàtic, com diem, i en els més moderns d'avui dia ja diuen, es diu que té intel·ligència artificial, que parlarem una miqueta què vol dir això, o la definirem almenys. Les tasques dels robots substitueixen o imiten o s'estenen en el treball humà. Ensamblatges amb línies de fabricació, manipulació d'objectes pesants i perillosos, per això serveixen molt, feines a l'espai que ja fan. Un robot pot tenir característiques físiques i semblants als humans, llavors se'n diu que és un robot androide, humanoide, etc., que la ciència-ficció ja ens els ha posat a la televisió moltes vegades. Cada vegada es promocionen més els petits robots, els microrobots, que s'ocupa dels que són en miniatura, en petits, pocs mil·límetres, i que llavors aquests poden servir les funcions doncs, específiques d'entrar, penetrar en zones molt petites. Tipus de robots. Anem a veure primer, a l'entrada d'aquest programa de robots metges del dia d'avui, els noms que els hi donen. Uiteu, hi ha un tipus de robots que se'n diuen androides o humanoides, que la paraula ja ho diu, s'assemblen o actuen com si fossin éssers humans. Aquest tipus de robots no existeixen totalment perfectes encara, però s'estan desenvolupant molt. tenen un cos, tenen des d'uns peus, cames, cuixes, el cos, la cintura, els braços, la cara, doncs màxim imitant les persones humanes en molts casos, o més robust, etc. Alguns d'aquests robots humanoides que diem poden arribar a ballar, a fer música, a fer acrobàcia. Molts estan adaptats per diversions dels nens, de la gent gran, de grups que fan festes, etc. Hi ha un altre paquet de robots, un altre grup, que se'n diuen domèstics. I entenem, són aquests robots que col·laboren una mica les feines de les tasques de les feines de la llar, no? Neteja, fan de porter alguns, activen sensors, encenen i tanquen llums, poden tallar la gespa, obrir portes, etc. Poden alguns d'ells reconèixer persones o objectes. O sigui, que els que hi ha més avançats, ja alguns cops, si et plantes a davant, poden arribar-te a reconèixer i dir-te alguna cosa. Poden arribar a parlar. Poden arribar a proporcionar companyia, a controlar la qualitat del medi ambient, per exemple, a respondre a algunes alarmes, a realitzar tasques útils. Per tant, aquests robots domèstics tenen bastantes funcions. Robots en medicina, els que anem a veure avui, robots metges, terapèutics o cirurgians, com li vulgueu dir, proliferen cada vegada més, són robots destinats a fer intervencions quirúrgiques, alguns d'ells, actuant doncs, en els quiròfans, en urologia, en ginecologia, en aparell digestiu, en otorrinos n'hi ha, en cirurgia cardíaca. Són algunes de les àrees on han operat, on operen aquests robots ajudats, doncs els metges ajudats per aquests robots, podríem dir-ne. Hi ha un de molt famós que es diu el robot Da Vinci, un dels que més es ven a Europa per fer intervencions de tot tipus als hospitals. I amb una vintena d'hospitals espanyols el tenen, el fan servir ja, i el sumen a les seves especialitats. I és això, el robot Da Vinci, que el comentarem específicament. Hi ha robots també industrials, com no. Els robots que poden ser electrònics o mecànics, molts cops, i s'utilitzen per fer tasques, processos de manipulació en una fàbrica, d'ajudar a la fabricació. Són d'ells, molts d'ells, molt automàtics. També se'ls anomenen robots industrials, aquells electrodomèstics que realitzen simultàniament diferents operacions. Són braços manipuladors, molts d'ells, i els hem vist en cadenes de fabricació, com la SEAT o com empreses d'aquestes de l'automòbil, que és on més s'apliquen, potser. Alguns d'aquests industrials s'empleen per emergències. Serveixen per desactivar bombes, per exemple, manipular residus tòxics, actuar en accidents, en desastres amb centrals nuclears com Fukushima, que n'hi va intervenir i entrar-hi molts, perquè guiat des de l'exterior per un programa d'ordinador i per un expert, poden introduir-se a qualsevol lloc doncs, sense problema de que si algú explota o si hi ha algun gas tòxic o tal, no? Hi ha d'aquests industrials també uns que en diuen mòbils perquè tenen doncs, rodes, tenen potes, funcionen com una eruga, es permeten desplaçar-se molt fàcilment d'un lloc a l'altre. N'hi ha alguns que en diuen d'aquests també industrials zoomòrfics, que tenen un caminar i un moure's semblant als animals. I llavors doncs, són com uns animalets que caminen, no? N'hi ha d'altres d'articulats que són ideals per quan han d'agafar una gran zona de treball, per exemple, un magatzem, i portar peces d'un lloc a l'altre i anar corrent per allà a dintre, no? Per un taller de muntatge. Realment són braços manipuladors, eh? I finalment no són robots, però poder lligat aquí algú diria, i els cíborgs què són? Els cíborgs, ha aparegut la paraula cíborg fa uns anys, és al revés, és a una persona que li hem implantat o incorporat algun aparell electrònic com a extensió d'algun dels seus sentits que tenia atrofiat o com a part del seu cos. O sigui, és una persona amb una pròtesi electrònica, podríem dir. Una pròtesi que té al braç, a la mà, a la cama, que li han introduït artificialment, electrònicament, electrònica i mecànicament, però també hi ha cíborgs on porten implants al cervell. El món de la televisió i el món literari i del cine també parlen de l'home biònic o l'home amb un braç biònic, amb braços d'aquelles pinces, per exemple, que poden atrapar i fer servir en vez de braços. Per tant, això és un apartat, podríem dir, una mica més lluny ja dels robots, però també cauria aquí, no? Perdó. Anem a veure ja, vistos els tipus que hi ha, doncs des dels de casa, domèstics, fins als industrials o fins als metges que parlarem avui. A part d'això, quantes generacions n'hi ha de robots? Ja en portem 5 generacions, que cada una ha sigut una millora, com és de suposar. És una espècie de classificació. La primera generació eren manipuladors. Eren sistemes mecànics, amb unes quantes funcions que tenien, amb senzills sistemes de control, manual, seqüencial, etapes una darrere l'altra, però eren robots que pràcticament eren un estri mecànic amb una forma determinada més o menys semblant a persones o a un animal o una màquina o uns braços que treballaven doncs, sobre una taula de treball bàsicament industrial. Els de la segona generació ja eren robots que aprenien algunes coses. Repetien una seqüència de moviments, doncs que abans els havia ensenyat l'operador i ells els repetien seqüencialment, no? Era a través de dispositius mecànics la majoria de les vegades fins que van entrar en l'electrònica. Els de tercera generació són robots ja amb sensors i, per tant, quan hi ha sensors, quan hi ha electrònica, quan hi ha xips, ja es poden controlar a través d'una computadora, a través d'un ordinador. I, per tant, aquests ja portaven un ordinador amb un programa preestablert i doncs, feien els moviments necessaris que se li enviava a través doncs, d'això, de la xarxa, podríem dir, eh? Els de quarta generació són els pràcticament els que hi ha ara, en diuen també robots intel·ligents, són similars als d'abans, però a més tenen sensors que envien informació a la computadora i que la computadora els permet canviar, modificar processos d'aquests i, per tant, prendre algunes decisions i per això se'n diuen intel·ligents. I els de la cinquena generació, que ja s'estan començant a desenvolupar, doncs estaran basats en la intel·ligència artificial i la racionalització artificial. A què en diem intel·ligència artificial? Perquè ja que surt aquesta paraula i després sortirà moltes vegades amb el de robots, és molt complicat de descriure, és molt difícil, és com la física quàntica, això, molt difícil d'entendre, però la definició i una mica de què va, doncs la intel·ligència artificial és la que intenta dissenyar màquines que facin coses que requeririen intel·ligència si les fes una persona. Per tant, la definició és aquesta, és la intel·ligència artificial són una maquinària que fa coses, processos, activitats a la indústria, allà on sigui, a l'agricultura, al món de la medicina, que si ho fessin les persones, o sigui que necessita intel·ligència, vaja, com si ho fessin les persones. Amb un grau determinat, no? És una part de la informàtica, perquè aquí hi va molta informàtica, que es dedica a desenvolupar el que se'n diu uns algoritmes, que són uns problemes complexos, matemàtics, com uns diagrames de flux, allò de com una colla de quadrets i ratlles que va passant de l'un a l'altre fins que per un costat hi ha les entrades que vols donar en aquest programa d'intel·ligència artificial. La màquina va fent corrent el programa d'ordinador que té a dintre, el software, i després dona una sortida, dona una resposta. Això se'n diu algoritmes matemàtics que donen més autonomia en aquests aparells i faciliten una mica la vida dels usuaris perquè calculen coses molt complexes i a molta velocitat, sobretot això, eh? Molt complexes, problemes molt complexos i a molta velocitat. Els algoritmes prenen decisions pels humans. S'apliquen a camps de visió artificial, de reconeixement de veu, aquests ordinadors que els parles i et contesten perquè han reconegut la teva veu, a la robòtica, per descomptar, que és el que parlem avui, els cotxes autònoms, el cotxe que hi haurà sense conductor en el futur i que ja estan fent proves, doncs aniran amb la intel·ligència artificial, els assistents personals intel·ligents, que en diuen, el diagnòstic de malalties amb aparells, la medicina personalitzada, i que donarà més esperança i qualitat de vida, els traductors automàtics, els edificis intel·ligents, l'estalvi d'energia, etc. I tot aquest món de la robòtica que anem a parlar avui i aquests dies una miqueta, doncs ho va demostrar, ho va treballar moltíssim l'Isaac Asimov, aquest gran divulgador i escriptor, que potser n'haureu llegit llibres que anà fent moltíssims de ciència-ficció, d'història, de divulgació científica. Va arribar a fer més de 500 volums i de 900 cartes que parlaven de temes, entre elles molt lo dels robots, l'història dels robots, i un que va tenir molta importància, que es va fer en pel·lícula i tot l'any 2004, que era Jo, robot, i en l'Isaac Asimov. Aquest Isaac Asimov va fer 3 lleis per la robòtica que se'n parla sempre que vas a fer algun estudi sobre això, sobre un tema dels robots. La primera llei deia, cap robot pot fer mal a un ésser humà o permetre que se li faci mal per no actuar. S'ha ampliat que cap màquina no podrà mai causar cap dany a la humanitat. Cap màquina no podrà mai causar cap mal a la humanitat. I la segona llei d'Asimov era, un robot ha d'obeir les ordres donades per un ésser humà, excepte si aquestes ordres entreixin en conflicte amb la primera llei, que era fer-li mal. I l'última, la tercera llei, un robot ha de protegir la seva pròpia existència en la mesura que aquesta protecció no sigui incompatible amb les altres lleis. O sigui, un robot ha de protegir també la seva pròpia existència. Se'l considera una mica com un ésser viu. Fins aquí la primera part doncs, del programa d'avui, que anirà de robots metges, que ara en la segona i en la tercera part doncs, explicarem una miqueta alguns exemples que s'empleen als hospitals i per teràpies doncs, mèdiques. Fins ara mateix ens hi tornarem a posar. She says I need you now, but I don't know why. She's got this fairy tale, but that's just not mine. And I drink and smoke too much, she doesn't mind, but I know it's best for her. I think that I said it, I know that I did. Wish I could bite my tongue without tasting the blood of your broken heart, my love. Wish I could. Wish I could bite my tongue without tasting the blood of your broken heart, my love. Wish I could. That's what you want, but I got this poison touch, and this won't last long. And I think that I said it, I know that I did. Wish I could bite my tongue without tasting the blood of your broken heart, my love. Wish I could. Wish I could bite my tongue without tasting the blood of your broken heart, my love. Wish I could. Says I need you now, but I don't know why. She's got this fairy tale, but that's just not mine. And I think that I said it, I know that I did. Wish I could bite my tongue without tasting. tornem amb més ciència a l'abast de tothom, a la veu de Navàs. El tema d'avui, com hem vist a la primera part, va de robots, voltant un tema de ciència actualitzada, el que es porta a les empreses, però també als hospitals i també doncs, al lleure. I entre aquests robots ens hem fixat, ens fixarem el dia d'avui, perquè hi ha moltes versions, molts tipus, amb les finalitats que tenen els robots de cara a la medicina, els robots metges, per teràpia i per treball, per cirurgia en els hospitals. Tenint en compte i tornant a remarcar que jo no sóc cap expert en això, sinó que m'he documentat per didàcticament donar, mira, una petita visió d'aquestes màquines que ja s'utilitzen en els principals hospitals de Catalunya. Concretament en veurem dos. Un es diu el robot Da Vinci, que està treballant en molts hospitals fent operacions sobretot oncològiques, tipus càncer, i també ha operat apnees del son. I un altre tipus de robot, que li diuen robot rossa, que fa operacions de, o han fet operacions d'epilèpsia. Per tant, amb aquests dos passarem a aquesta segona part de ciència a l'abast de tothom. Cal dir que el robot Da Vinci és un dels més famosos, fa pocs anys que s'utilitza, però 3-4 anys ja sí, i la Fundació Puigverd, el grup Quirón, l'Hospital de Bellvitge, l'Hospital Clínic, la Vall d'Hebron, operen amb aquest, o sigui, ajuden les operacions amb el robot Da Vinci, s'ajuden en les operacions, estan els quiròfans. I hi ha 24 hospitals més a l'estat espanyol, o hi havia no fa gaire temps, que també l'utilitzaven des de l'any 2014, pràcticament. Aquest robot és una màquina gran, el robot Da Vinci, amb braços extensibles, es pot moure, té un avantatge que es pot moure 400 graus al seu entorn, quan els altres, la mà humana, ho pot fer-ho 280 graus, per tant, una millora amb això. I té una pantalla de visió 3D en 3 dimensions que, per tant, li ajuda totalment. Opera a través d'un sol orifici, amb moltes operacions doncs, que calen en el cos, gràcies a la moderna tecnologia que se'n diu single port, o sigui, un sol forat, un sol port. Les operacions eviten aquelles incisions perquè prioritza els orificis naturals del cos, o sigui, si pot, aprofita els orificis que ja tenim al cos per operar i no haver-ne de fer de nous. Els primers treballs s'han fet amb cirurgia de càncer de colon, també amb càncer d'esòfag i altres cirurgies, moltes d'elles oncològiques. La cirurgia robòtica el que té és que augmenta la seguretat dels pacients i de l'equip mèdic, ja que millora la visió que té el cirurgià incorporar-hi 3 dimensions amb el seu treball, té més precisió en el maneig del material quirúrgic, no li tremola la mà tant, i com a conseqüència permet una recuperació més ràpida, més de pressa del pacient amb menys seqüeles. Això del moviment i de menys tremolors a les mans del cirurgià és molt important i per tant també evita que hi hagi hemorràgies i el que fa al final és traduir-se en una recuperació molt més ràpida i menys estància a l'hospital. El pacient pateix menys dolors després de l'operació, s'estalvia nits d'hospital, per moltes operacions en 2-3 dies se'n sol anar a casa i perd molta menys sang. Per tant, recordem que és un tipus d'operació que es fa, un tipus de cirurgia que es fa aplicant un robot que se'n diu Da Vinci. Aquest mateix robot Da Vinci també s'ha aplicat per l'apnea. L'apnea és una malaltia, és una afecció del son, una patologia, que consisteix en la interrupció total o parcial de la respiració. Aquesta disfunció, diu que la tenen entre un 4 i un 6% dels homes i vora també un 2-4% de les dones, i que tot l'estat espanyol d'apnea n'hi ha prop de 2 milions de persones que n'estan afectades i encara que moltes d'elles no estan diagnosticades, podríem dir. A la part inferior de la faringe i de la llengua són dos components que obstrueixen important, de manera important, sobretot a la nit, el son. No? A l'utilitzar el robot Da Vinci permet una operació mínimament invasiva i a la vegada reduir el temps d'intervenció dràsticament. Passa de hores a 90 minuts. L'estada hospitalària mitjana. Així que també les seqüeles estètiques i funcionals que pot patir el pacient són molt inferiors. A la intervenció, amb aquest Da Vinci, per l'apnea, el que fan els cirurgians és tenir una visió, com dèiem abans, millor i més estable de tota la zona que han d'operar. Es segueix amb una pantalla tota l'operació, observant el coll perfectament les glàndules i, per tant, tots els moviments que fa el metge són d'una més finura, més fiables, sense tremolar les mans, sense patir desviacions. Comparant amb altres tipus de sistemes, aquesta cirurgia robòtica té un millor tall també del teixit, redueix el nombre d'apnees un cop l'han operat i garanteix la somnolència diurna i una millor oxigenació nocturna en la majoria dels malalts. Per tant, es tracta d'una intervenció que ajuda en els metges en la seva operació i en el seu treball, però també ajuda en el pacient amb la recuperació que ha de tenir després. I ja diem que s'està practicant aquí al Vall d'Hebron, a Barcelona mateix, en alguns dels casos que creuen que és l'idoni. I veurem un tercer cas d'aplicació de robot, el que se diu el robot Rosa, que s'aplica a l'Hospital del Mar per tractament d'epilèpsia, l'epilèpsia. A l'Hospital del Mar han millorat molt el diagnòstic de l'epilèpsia amb aquest tipus de robot Rosa, que en anglès vol dir que és un robot estereotàctil d'ajuda, robotitzer, estereotàctil, assistant. Una màquina que té la capacitat d'implantar amb gran precisió elèctrodes en el crani per trobar les zones del cervell on s'origina la malaltia de l'epilèpsia. És una màquina articulada que en part imita o és lleugerament semblant al cos i al cap d'una persona. Gràcies a aquest robot, el robot Rosa, es pot delimitar amb molta exactitud la zona del cervell que s'hi ha d'introduir els elèctrodes i que així s'evita afectar alguna funció com la parla o la mobilitat. Es tracta d'un avenç molt important. Hi ha diversos tipus d'epilèpsia, segons els especialistes, que són molt resistents a la medicació i que, en canvi, tractant-los amb cirurgia, en les parts del cervell on s'originen, hi ha una gran millora. Anem a veure, dins del cervell, abans s'hi introduïen, elèctrodes que se situaven a la superfície del crani, però ara el robot Rosa el que fa és implantar-los a dins del cervell, no a la superfície, sinó a dins. Durant unes setmanes, diu que medeixen aquests elèctrodes l'activitat del cervell, de les crisis que es puguin produir també, per saber més bé com després l'hauran d'operar. El temps d'estada al quiròfano s'ha reduït. S'ha reduït de... Abans diu que era unes 12 hores i que ara pot ser menys que això, unes 3 hores. I que, en canvi, implanta molts més elèctrodes, una vintena d'elèctrodes. Això permet una millor qualitat de vida. Els pacients que se sometan a aquesta intervenció, que explicava que una noia abans sofria 3 crisis epilèptiques al mes i amb el treball d'aquest robot i amb l'operació que li han fet introduint aquests electrodes al cap, ha millorat notablement, però moltíssim, la seva qualitat de vida i ara passa mesos sense sofrir-ne cap trastorn, cap episodi. Això diem que ho fan a l'Hospital del Mar i que de gent que s'haurien de tractar d'epilèpsia n'hi ha molts i diu que amb aquest sistema almenys una tercera part es podria fer que vindria a representar unes 400.000 persones que de les que conviuen amb epilèpsia a Espanya una tercera part es podrien tractar amb el sistema normal, amb el sistema aquest, de la robòtica. Tornem d'aquí uns momentets amb més ciència a la base de tothom, parlant avui d'un tema modern, científic, a l'ordre del dia, com són els robots. Fins ara mateix.
We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on a terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We're staying in Paris. Get away from your parents, you look so proud. Standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town, on our own, cutting glass with the thrill of it. Getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then together, we'll get away with everything. Let's show them we are better.
Let's show them we are. Show them we are. Show them we are. Show them we are.
Let's show them we are better. We were staying in Paris. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. We were staying in Paris. We were staying in Paris. We were staying in Paris.
Anem acabant amb el tema de robots metge del programa d'avui de Ciència a la base de tothom. I en aquest final doncs, parlarem d'algunes curiositats i d'alguns temes que també tindran a veure amb el tema dels robots i amb la medicina. En primer terme, els robots que en diuen terapèutics, aquests robots doncs, que ens ajuden d'una manera o altra. S'hi han aficionat les empreses de, jo diria, d'electrònica, d'informàtica i també de l'automòbil, com Toyota, Honda o Sony, que han fet una gran aposta pels robots que també se'n diuen terapèutics, humanoides, etc. Alguns amb finalitats doncs, metge, finalitats doncs, de portar alguna cosa a la medicina. Toyota té uns robots acompanyants que van debutar com a músics fent una orquestra a partir de l'any 2005. Per tant, ajudaven en centres a divertir-se, a ajudar a gent que havia d'estar allà internada, i feien un grup de, com de músics, cada un amb la seva trompeta, bateria, tal o qualsevol instrument, i eren un robot que orquestava. La casa Honda ha fet el robot Asimo, que se'n diu, que és un androide que ajuda persones amb manca de mobilitat. Els acompanya, els fa seure, els ajuda a obrir una ampolla, a passar un paper si cal, un diari, etc. Per tant, són una mica acompanyants i, a més, doncs estan al costat de la gent malalta. I es diu Asimo i és de la casa Honda. La casa Sony també ha fet el seu robot, Aibo. És una mascota en forma de gos i que el que serveix és per entretenir els més petits. I llavors hi ha molts de japonesos. Smiby, Smiby, el va crear un professor de la Universitat de Nagoya, al Japó, i és un mini robot que demana atenció constant, atenció constant. O sigui, sempre han d'estar per ell i emet 500 tipus de veus i de sons. La seva funció és que els avis que viuen sols tinguin un objectiu vital, cuidar el robot. Sabem, bueno, comentem, hauríem de saber, potser, que al Japó hi ha moltes persones grans, diu que 33 milions de persones de més de 65 anys que requereixen aquest tipus, diguem-ne, d'ajuda, de bebè robot, que demana carinyo i mims constantment. Sol anar vestit, aquest és Smiley, amb una granota blanca vellutada, amb un cordó rosa, reacciona quan el bressen, gràcies a un sensor que porta, quan el bressolen, riu quan l'agafen, i fins i tot les galtes se li posen vermelles quan està content, fixeu-se. Si el balanceges amb violència o el deixes massa temps sol, plora i canvia els ulls de negre a blau a manera de llàgrimes. Tot un sentiment. Després d'una estona que ningú l'atén, el nadó robòtic s'adorm sol. Es diu Smiby. S-M-I-B-Y. Espanya té un robot, Nuka, que ve del japonès, també al japonès li diuen Paro, que ajuda pacients amb trastorns mentals. Té uns sensors que responen quan algú es relaciona amb ell. Això, diguem, els redueix en part l'ansietat dels pacients. Eh? Ja us dic, és un robot que es diu Paro, en japonès, l'original, o Nuka, aquí a Espanya. Un altre robot, també d'aquest estil japonès, és el Toko, un robot de peluix que forma, té una forma de gos panda, creat per la Universitat Japonesa de Waseda, i que ajuda a les persones que necessiten per fer exercicis de rehabilitació. Ajuda en aquest sentit. Riu quan la persona que té al davant també ho fa. Ja ho veieu, eh? És ben, ben curiós. Passem ara a un altre apartat, que és els exoesquelets robòtics per persones paraplègiques. És un altre, és ben diferent d'aquests altres que servien per finalitats terapèutiques, eh? Sabem que un tetraplègic és una persona que ha perdut el moviment i la sensació a les parts, diguem-ne, superior, els braços i també inferior, les cames del seu cos. Aquesta lesió es localitza a l'àrea, prové de l'àrea cervical, de les cervicals a la medul·la espinal. Doncs bé, l'empresa espanyola Bionics ha creat un exoesquelet, una espècie de robot, per ajudar a nens tetraplègics. Es calcula que a Espanya hi ha 120.000 menors amb diverses patologies d'aquest estil, des de paràlisi cerebral, espina bífida, i que els impedeix caminar. I, per exemple, a tot el món, aquí n'hi ha 120.000, tot el món es considera que hi ha uns 17 milions. No? Doncs un d'aquests prototipus d'exoesquelet té 20 motors i estan ubicats, o sigui, poses com una sobre carcassa en les cames teves i en el cos, aquestes persones que tenen tetraplègia, i ja dic que aquests motors estan ubicats als peus, als genolls, l'abdomen i als braços, i permeten realitzar girs sense haver d'ajudar-hi ningú. Disposen d'unes bateries de liti recargables i amb autonomia d'unes quantes hores. Els investigadors i metges creuen que si són capaços de fer que l'exoesquelet es pugui tolerar a casa el màxim nombre d'hores, la columna vertebral dels nens sofreix menys i tindrà millor qualitat i esperança de vida. També diuen que convé conèixer com es retarda la deformació de la columna per garantir, doncs, la posició i la millor manera de curar-lo. A Sant Joan de Déu, a Barcelona, hi ha diversos nens amb atròfia muscular de l'espina dorsal que utilitzen aquest robot amb un servei de rehabilitació durant 3 o 4 mesos. La solució passa perquè la tecnologia doni la possibilitat de caminar i portar una vida normal quan surtin. Per tant, aquest exoesquelet, que se'n diu, és una adaptació en el cos humà de les persones tetraplègiques, doncs ja està en els hospitals d'aquí, a prop de casa, podríem dir. I darrer, robots que corren per les venes. Ho heu sentit bé. robots que corren per les venes, per tant, són mini-robots, nanorobots. L'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, és casa nostra, hi ha uns químics especialitzats en nanotecnologia que han dissenyat i fabricat una espècie de petits submarins en forma de fil, d'esfera o de tub, poden tenir diverses formes, que poden circular per l'aigua, poden circular per la sang o poden circular amb un altre fluid, l'aire també segurament, i arribar a l'objectiu com que estiguessin propulsats, impulsats, o sigui, anar allà on hi ha el tumor, en el cas de les venes i a través de la sang. El seu combustible, que porten per anar d'un lloc a l'altre, el porten integrat i és urea o glucosa, per tant, és un producte químic. No necessiten cap sistema d'impulsió, ja que vencen reaccionant directament entre la sang del cos i aquesta urea o glucosa que porten adosada, podríem dir-ne. Es coneix com a, o sigui, aquest sistema es coneix com a migració creuada, ja que acumula en aquests dispositius al costat d'un capilar pel que van viatjant. També són biocombustibles, per tant, biocompatibles, per tant es desfan sols, no perjudiquen, estan fabricats d'un tipus de sílice porosa. I això els permet navegar pel cos humà i anar a caure allà on hi ha el tumor de la persona. Tenen la mida de bacteris, molt petits, per això se'n diuen nano, unes 50 micres, però hi ha que els volen fer de menys, de 0,01 micra, volen arribar. En conclusió, el que es vol és fabricar màquines a la mida de virus, bacteris i virus, nanorobots, que puguin avançar per la sang, penetrant les cèl·lules canceroses i descarregar-hi el fàrmac que calgui i que les eliminin fàcilment. O sigui, això que dèiem que eren biocompatibles. Igual quan han estudiat, en el cas del cos humà, ho han estudiat per canonades d'aigua. I també nanorobots petits podrien servir per portar molècules, per treure la contaminació d'unes canonades d'aigua, per exemple. Per tant, les investigacions poden tenir més d'una aplicació, com es veu. Doncs això ha estat el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom. Un programa, jo diria, tema novedós, amb els temes que diàriament es publiquen sobre robots, que n'hi ha molta de ciència en aquest tema, i ara ens hem referit en un apartat molt petit, aquells que poden ajudar, aquells que n'hem dit que poden ser una teràpia, que poden ser robots metges, ho hem titulat el dia d'avui, però que n'hi ha molts més, i per tant en altres programes es dedicarem a robots industrials o robots domèstics, etc. Hem començat fent una classificació dels robots, sobretot ens hem dedicat al robot Da Vinci, per cirurgia oncològica, per càncer, als hospitals de Barcelona, també de València. Després que aquest mateix robot Da Vinci també fa operacions d'apnea al Vall d'Hebron, el robot Rosa a l'Hospital del Mar per tractar l'epilèpsia i finalment els robots d'ajuda terapèutics de Toyota, Honda, Sony, sobretot japonesos. Per acabar, hem parlat d'un exoesquelet per a tetraplègics i els nanorobots que van per les venes aportant medicació cap al focus del tumor. No cal més que agrair-vos-ho escoltar-nos i tornarem amb un altre programa de ciència a l'abast de tothom d'aquí un mes. Avui ha sigut robots metges i llavors serà un altre tema científic d'actualitat dins el que puguem. Molt bon dia, bona setmana i fins a retrobar-nos. Gràcies.